més de 100 anys, l'Hotel Suís era un lloc de trobada per als sabadellencs en el qual, entre d'altres coses, es debatia sobre esport, una pràctica que ja començava a estar de moda. Un segle després, continuem amb aquell esperit històric d'una ciutat estretament vinculada a l'esport. Hotel Suís, amb Adriana Arroyo.
Quan a principis de temporada dèiem que la primera ref seria una categoria que ens deixaria cada setmana un al·licient, un atractiu diferent, no ens equivocàvem massa, la veritat. Segurament un dels rivals més cridaners en aquell moment, i també ara, independentment del que digui la classificació, és el que diumenge visitarà la nova Creu Alta, és a dir, el Real Madrid-Castilla. Perquè fa anys que no el veiem aquí a la nova Creu Alta, perquè no se'ns ha donat històricament gens malament, pel potencial de futur que tenen a la plantilla i la qualitat de sobres demostrada, és aquells dies que segurament ens quedem amb algun nom i ja fem pronòstics de si arribarà o no al primer equip o com a mínim a primera divisió, i si m'apureu fins i tot pel seu entrenador, Raúl González Blanco, qui va ser, entre altres coses, moltes altres coses, perquè va ser una llegenda, company de Pedro Munitis al Real Madrid un parell de temporades. Diumenge a les 5 torna a haver-hi futbol a la nova Creu Alta. Confiem que amb el mateix ambient o més que dissabte passat i sobretot amb millor regust que en aquesta cita contra el Castellón. No va lavada respecte a la cua, però tampoc podem obviar que un resultat positiu ens acostaria de nou a cotes més ambicioses. Un senyor partit, la prèvia del qual en els pròxims minuts aquí a l'Hotel Suís.
Tot l'esport de la ciutat d'una a dues a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
Avui és divendres, pel que fa a l'Hotel Suís, tanquem setmana en aquest 18 de març, un programa que fem amb el Roger Benet a les vies de so.
Què passa fora de l'hotel en un minut?
Que s'han sortejat els quarts de final de la Champions amb el següent resultat: Chelsea-Real Madrid, Manchester City-Atlético de Madrid, Villarreal-Bayern de Múnich i Benfica-Liverpool. Ara comença el sorteig de l'Europa League amb el Barcelona com a únic representant de la Lliga. Ahir van caure el Betis i el Sevilla a la pròrroga, mentre l'equip de Xavi va remuntar el camp del Galatasaray 1-2. Els possibles rivals dels blaugranes són el Leipzig, l'Olympique Lyonnais, el West Ham, el Eintracht de Frankfurt, l'Sporting de Braga, el Rangers i l'Atalanta. Per cert, llista de Luis Enrique pels partits de la selecció espanyola contra Albània i Islàndia del 26 i 29 de març a Cornellà al Prat i a Riazor, i són, per exemple, entre d'altres, Raya, porter del Brentford, Marcos Alonso, Raúl de Tomás, Diego Llorente o Jeremy Pino. A les 9 avui, primera divisió, Athletic Club Getafe, a segona, mateixa hora, Huesca Burgos, i en tenis, semifinals d'Indian Wells, hi haurà duel espanyol Rafa Nadal contra la jove promesa Carlos Alcaraz a partir de les 7 de la tarda, hora d'aquí, al quadre femení, a un quart de 4 de la matinada, també a semifinals, l'empordanesa Paula Badosa s'enfronta a la grega Maria Sakkari. I aquí a Sabadell, què?
Comenta la recepció.
Tindrem la prèvia del Madrid Castilla, millor dit, del Sabadell Real Madrid Castilla, amb Pedro Munitis parlant d'aquí a res, a uns minuts, aquí a la sintonia de Ràdio Sabadell. Tindrem natació amb el memorial Paulus Vildebur, a David de la Cruz fora de la Volta a Catalunya per una bronquitis, waterpolo, futbol juvenil, territorial i de veterans, també amb vol, amb un duel comarcal clau per l'Oar Gràcia o la promoció de permanència del tenis taula del club.
L'actualitat de la primera ref.
Un nou capítol, qui ho diria? A l'enrenou dels drets de televisió, un jutjat de Sevilla obliga a Fox Sports a tornar a cedir la senyal Ana exclusivitat a Footers. L'empresa de Luxemburg té 20 dies per recórrer, però veurem si aquest cap de setmana el futbol es veu en obert, via YouTube, a Fux, a Footers pagant o vés a saber on. I avui, per cert, s'enceta la jornada a les 9 de la nit al miniestadi amb un Villarreal B nàstic.
La notícia curiosa.
L'exboxejador Mike Tyson posa a la venda una llaminadura de cannabis en forma d'orella mossegada. Segur que sabeu el perquè. Ho llegim al portal de RAC1.
De quin partit no estarem pendents?
Del Gibraleón Deportivo Campofrío, segona d'Andalusia, grup de Huelva, partit que comença a 2-9.
I a les xarxes socials?
La foto de quatre dels jugadors que van coincidir al Sabadell entre el 2017 i 2019, alguns dels quals encara continuen a la disciplina arlequinada. Parlo de Aleix Coc, d'Òscar Rubio i també d'Àngel Martínez i Felipe Sanchón. Ahir, dinant els quatre a la ciutat, i deia a les xarxes socials l'excapità Àngel això: més quilòmetres que l'AVE, recordant batalletes amb aquests juvenils. Si us han xiulat les orelles, hem estat nosaltres, fent el càlcul ràpid, entre els quatre, 442 partits oficials a la història del Sabadell, que es diu aviat, i el que encara queda, els que encara han de disputar, tant Òscar Rubio com també el cap i Aleix Coc.
Avui celebra el seu aniversari.
Acabem felicitant l'exentrenador de l'Estrelpool femení, Nani Guiu, també la nedadora Judit Ignacio i l'exarlequinat Xapi Arnau.
Hotel Suís.
Som i entrem en matèria. Ràpid cap a la nova Creu Alta. D'aquí un parell de minuts, si anem en hora, hauríem d'escoltar Pedro Munitis. De moment, aquí escoltarem és a Sergi Parc. Què tal? Com està, Sergi?
Sento decebre la gent, eh? No escolta Pedro Munitis directament. Què tal, Adri?
T'imagines que entra ella a fer la connexió? Hola, com esteu?
Estaria curiós. Segur que ho faria prou bé, també.
Tindrem roda de premsa. Demà, últim entrenament del centre d'esports. De moment, l'última hora del conjunt arlequinat. Per on passa, Sergi?
Doncs avui entrenament a Sant Oleguer, demà, com dius, última sessió també a Sant Oleguer, i jo crec que aquí la principal notícia és el nombre d'entrades venudes, Adri. L'última actualització, la vols saber o no?
Som-hi? Més de 500, va.
Sí, més de 500, sí, i pràcticament 1.000, unes 900 entrades venudes de forma anticipada, i a més ja saps que també doncs, es podran adquirir a taquilles el mateix dia de partit. Per tant, el dimarts et feia el pronòstic que creia que no arribaríem als 5.000.
El vols canviar aquí, o què?
Aquí, evidentment, també dependrà la meteorologia. Veurem si aguanta el temps o no, com aquests dies, no? Que en tot cas han anat caient quatre gotes a per moments. Si el temps continua així, allò sense que caigui el diluvi universal, crec que sí, que se superaran aquestes 5.000 entrades, sobretot per aquesta xifra que a mi m'ha sorprès, eh? Pràcticament 1.000, unes 900 entrades venudes ja de forma anticipada.
Doncs bon primer titular, el que llença el Sergi Parc. Per cert, no anirem en hora, oi, a la roda de premsa de Pedro Munitis?
Una idea ho havia de començar, aquí de moment tranquil·litat, arribant ara els companys de la premsa, així que jo de tu podria anar tirant alguna coseta, si vols.
Doncs mira, anem a Madrid ràpidament i de seguida Pedro Munitis, perquè Raúl González Blanco, el tècnic del filial madridista, no parla a les prèvies, ni en roda de premsa, ni als mitjans del club, ni tampoc a d'altres mitjans de comunicació, i per tant ens haurem de conformar en la prèvia amb les declaracions d'un futbolista blanc, en concret un dels joves, Mario Martín, migcampista de Sonseca, de Toledo, que encara és jove, 18 anys acabats de fer fa 10 dies mal comptats, però ja 14 partits a primera ref, 7 dels quals titulars, de fet ha sortit d'inici en els dos últims enfrontaments. Mario Martín ha parlat d'aquesta doble cara que té el Real Madrid-Castilla. Primer, que vindran amb moral, 5-2 van guanyar l'últim partit contra l'Atlético Sanluqueño, però això sí, els números canten, eh? L'Alfredo Di Stéfano han sumat 26 punts, lluny de Valdebebas, només 9 i dues úniques victòries foranes en 14 desplaçaments. Mario Martín diu que la dinàmica aquesta l'han de canviar aquí a la nova Creu Alta.
El equipo está muy contento después del el brillante partido que hicimos contra el Sanluqueño. Nos ha dado mucha confianza y ahora tenemos una gran oportunidad en Sabadell para demostrar a todo el mundo que fuera de casa y en casa somos igual de fuertes, y tenemos una gran oportunidad ante un equipo muy serio para corregir la dinámica que estamos dando fuera de casa.
I sobre com ens veuen des de Madrid, en concret, Mario Martín, el migcampista d'aquest Real Madrid-Castilla, parla del centre d'esports com un rival amb les idees ordenades, amb les idees molt clares, i per tant parlant d'aquest ordre que li ha donat Munitis a la plantilla.
L'último partido lo han perdido, pero vienen de una dinámica muy muy buena. Es un equipo que es muy fuerte, que no se lo piensa, que tiene las ideas muy claras, una idea de juego muy estructurada, buenos jugadores en líneas generales, y nosotros vamos a intentar ser contundentes en las dos áreas, llevar una idea de juego planificada y bien estructurada y a intentar ganar el partido como siempre.
Per tant, bones paraules des de Madrid respecte al joc del centre d'esports. Les últimes sortides, perquè es feu una idea, a Castelló, derrota 3-0 del Castilla, a San Fernando 3-1, a Tarragona 1-0, empat al Coi 1-1. Per tant, un punt dels últims 12 lluny de Valdebebas. L'última victòria forana 0-3 en un duel de filials de Sevilla contra el Betis Deportivo. Va ser el 18 de desembre, per tant, tocarem ferro i el que calgui i que duri aquesta ratxa. De seguida tornem a la nova Creu Alta, abans però les estadístiques per acabar d'aprofundir una miqueta en el tema numèric en la prèvia d'aquest Sabadell-Real Madrid-Castilla. Avui hem canviat, avui amb la veu del Pau Durant.
al llibre de registre.
Després del mal regust que va deixar l'enfrontament contra el Castellón, el Sabadell està obligat a guanyar si no vol perdre pistonada amb els de dalt. Però com ha reaccionat l'equip aquesta temporada després d'una derrota?
Les xifres del partit.
Quan després de puntuar el Sabadell ha patit una derrota, la següent jornada mai ha reaccionat de forma immediata en forma de victòria. Així de senzill. Li ha passat en quatre ocasions al conjunt arlequinat i veurem si la cinquena és la bona.
El rival.
Un Castilla que és un lloc i dos punts per sota del centre d'esports, amb un partit menys però amb una trajectòria força irregular. Excepte les quatre victòries que van encadenar coincidint amb el duel de la primera volta, els de Raúl González Blanco no han arribat a tenir una continuïtat de resultats positius.
La curiositat.
La visita a la nova Creu Alta parteix els 5 partits de locals que el filial madridista gairebé encadena de forma consecutiva, en ve de jugar dos contra Albacete i Sanluqueño, i després de venir al Temple rebrà a Valdebebas, la Balona, l'UCAM i el Sevilla Atlético, i prèviament havia arribat a tenir 4 sortides seguides. Tot s'explica pel grapat de partits que li han ajornat al Castilla. Ara només li queda un per recuperar.
L'estadística.
El Sabadell no s'està caracteritzant per ser un equip fort a casa, tot i haver millorat i molt els registres durant el 2022, però aquest Castilla el situem entre els pitjors visitants, amb tot just 9 punts i un total de 23 gols encaixats en 14 sortides.
Els enfrontaments previs.
És el primer cop que el Sabadell i el filial del Real Madrid es veuen les cares a la categoria bronze. Els precedents anteriors en Lliga han estat sempre a segona i el balanç és més que favorable del cantó arlequinat quan s'ha jugat a la nova Creu Alta. Excepte en la primera ocasió, quan es van imposar el segon equip blanc per 1-4, la resta de resultats són pràcticament impecables. 10 victòries, 2 empats.
Amb el xiulet a la mà.
El valencià Paco Fernández Vidal, de 36 anys, dirigirà l'enfrontament. És la seva desena temporada a la categoria de bronze, amb una mitjana de 5,34 grogues per partit i 0,36 vermelles. Ni Sabadell ni Castilla han perdut mai amb ell. Amb els arlequinats, 2 victòries i 2 empats. Amb els blancs, 2 triomfs.
El llibre de registre de l'hotel.
Un quart de dues. Les estadístiques d'aquest Sabadell-Real Madrid-Castilla que repassarà Pedro Munitis. Ara en roda de premsa perquè Sergi Parc ara sí que el tenim aquí a la sala de premsa Miguel Creda, oi?
Sí, ja tenim aquí el tècnic càntabre, així que quan el cap de premsa d'aquí del Sabadell, el Gerard Guardi, ens doni l'okay, començarem aquesta roda de premsa. Ara s'està engegant el projector. Espera, que tenim algun problema tècnic, Adri. Coses del directe també que passen aquí.
Sí, recordem que la sala de premsa s'utilitza també per veure el vídeo, la plantilla, quan toca repassar errors propis o una mica l'anàlisi del rival.
Així que ara sí, som-hi amb aquesta roda de premsa del tècnic del Sabadell, Pedro Munitis. Pedro, ¿qué tal? Buenos días. Ni que sea porque has sido, por decirlo así, el protagonista de la semana, te pregunto por la Mingasama. ¿Cómo lo has visto? ¿Qué te ha parecido esa primera toma de contacto con él? Y bueno, si va a entrar en la lista de convocados para el domingo.
Bueno, la verdad que ha venido con muy buena predisposición al trabajo. Es cierto que yo creo que lleva sin estar en dinámica de equipo desde junio, y bueno, a nivel físico sí que hemos detectado que tiene carencias, pero bueno, en cuanto a entendimiento del juego y de interpretar situaciones, la verdad que bueno, que quizá mejor de lo que podíamos esperar. Ha entrenado con normalidad, y en cuanto a si entrará en convocatoria, esperaremos a mañana para tomar la decisión.
Acostumats.
Iniciamos un nuevo ciclo, no sé si ahora hay que encajar
les jornades de sense perdre. Ara es comença com un nou cicle, com un reinici. De netejar el cap.
Sí, bueno, nosotros la verdad que ni lo mencionábamos ni éramos muy conscientes de, bueno, siempre hemos hablado de que somos o creemos que algo más que una dinámica, y que el ganar o el perder el partido anterior no te hace ganar o perder el siguiente. Sí que es cierto que es todo mucho más agradable a lo largo de la semana cuando vienes de tener una victoria, trabajas con mucha más tranquilidad, quizá el estado de ánimo es mejor, pero por suerte o por desgracia, los que estamos aquí dentro, ni cuando ganas ni cuando pierdes, tienes tiempo para saborearlo mucho o para sufrir en exceso, porque enseguida enfocas en lo siguiente, ¿no? Y bueno, pues enfocamos como cada día en el siguiente partido, Real Madrid-Castilla, analizar, intentar prepararlo de la mejor manera posible para intentar conseguir los tres puntos el domingo.
Sé, Pedro, que siempre dices que este equipo no necesita motivaciones extras, ¿no? Pero no sé si a lo mejor, por lo que comentaba el compañero Pera Figueras, a lo mejor lo hace más fácil también el hecho de pasar páginas, saber que te viene todo un Real Madrid-Castilla, ¿no? Que al final siempre es un rival atractivo y quizás da ese plus también para afrontar el partido.
No, seguro, el partido es muy, muy atractivo, es una de las grandes canteras de nuestro fútbol, con grandísimos futbolistas. Y bueno, volvemos a jugar en nuestra casa, en un buen escenario, y yo creo que motivaciones sobran, ¿no? Además de las internas, o sea que por ahí yo creo que es fácil enfocar en lo siguiente.
Decimos que los filiales son muy irregulares.
Las filiales son irregulares, pero el Castilla potser és dels més regulars a casa, molt poderós, i a fora en canvi té més problemes. Només ha guanyat un parell de partits.
Sí, pero bueno, yo ya es que no creo demasiado en... es todo tan cambiante y depende de circunstancias. Creo que es un filial con un potencial enorme, que por momentos errores puntuales les han penalizado y bueno, y de ahí que a lo mejor, bueno, pues esa juventud hace que un poco lejos de su campo en esos momentos de dificultad les pese un poquito más, pero ya te digo que no creo demasiado en lo que ha sucedido hasta ahora. Cada partido es una historia diferente y bueno, como siempre, analizar dentro de lo que hacen y en qué creemos que tienen fortalezas y defectos e intentar aprovecharlo.
Te pregunto por ellas, por esas fortalezas y debilidades de este Real Madrid-Castilla, que al final es un equipo pues que en ataque tampoco vamos a descubrir nada, ¿no? Todo el potencial que tienen, pero sí que es verdad que atrás a lo mejor hemos visto que arriesgan, ¿no?, en la salida del balón y allí han tenido problemas. No sé si también las claves del partido pueden pasar por allí, por una presión alta.
Bueno, es cierto que, bueno, empiezo por la primera. A nivel ofensivo, pues como bien has dicho, no lo vamos a descubrir. Un equipo con muchos automatismos en iniciación, un equipo versátil, capaz de atraer, y luego cualquiera de sus delanteros son muy poderosos para lanzarles, descargar y a partir de ahí lanzar el ataque en campo contrario, y luego en campo contrario gente con muchísima calidad individual, capaces de ganar acciones que combinan una velocidad pues de la leche y que nos va a exigir el estar muy juntos con ayudas permanentes, porque en el momento que nos separemos nos pueden hacer daño. Y luego sí que es cierto que lo que hablábamos, que han tenido errores puntuales en iniciación que les han costado partidos, pero como creo que estamos hechos de experiencias y bueno, y vas aprendiendo de lo que te pasa, seguramente se equivocarán cada vez menos, ¿no? Pero bueno, también creo que nosotros somos capaces de hacer a nivel ofensivo, hacerle sufrir, tenemos la capacidad, tenemos gente también de calidad, con buena capacidad ofensiva y bueno, creo que tenemos nuestras opciones de sacar este partido adelante.
Li pregunten per la sanció. Diu que sí, que l'havien sancionat abans. Serà una manera diferent d'afrontar el partit. Per no poder dirigir el partit des de la banqueta, no podrà ni saludar a Raúl González Blanco. Quina relació té amb ell?
Bien, bien, bien. La verdad que, bueno, sí, le saludaré, cómo no. Estaré en el calentamiento, estaré cerca del equipo hasta el comienzo, que bueno, que por desgracia, bueno, ya decía el otro día, pedía disculpas y el mayor castigo que puedo tener es, con lo que me apasiona esto, el no poder dirigir un partido. Y en cuanto a Raúl, la verdad que tengo muy buena relación con él y lo saludaré, claro, por supuesto, antes del comienzo del partido.
Pedro, engancho con la primera pregunta, con la llegada de Gassama. No sé si te preocupaba mucho el hecho de tener solo a un lateral derecho puro, ¿no? A lo mejor como es Muguruza ante la baja de Óscar, también se le añade pues la baja de Alfred por si Lamine puede jugar en una posición más avanzada. Te pregunto por eso, si estabas muy preocupado por esa circunstancia y si en ese sentido a lo mejor has apretado un poco más al club de decir necesito aquí un refuerzo.
Bueno, la verdad que hemos tenido que apretar poco. Ellos también son conscientes de la situación que se encuentra el equipo, sobre todo en la parte de atrás, que es donde más, bueno, gracias hemos tenido, con la baja de César, que al final no pudimos cubrir. Nos hemos quedado en cuadros con la baja de Óscar también. Tenemos solamente tres centrales, un lateral derecho, y bueno, hemos tenido que ir haciendo un encaje de bolillos para... Y creo que hemos tenido fortuna en ese sentido, que hemos podido ir pasando el bache, pero sí que es cierto que bueno, pues que estábamos jugando un poquito con fuego, porque cualquier situación de una sanción o una lesión de Mugu, hubiéramos tenido pues que seguir inventando aún más. Bueno, pues es una tranquilidad el poder tener un jugador que ahora mismo nos pueda ocupar la posición de lateral derecho, que la teníamos un poquito coja.
Sabadell és desè de la classificació, per si no ho sabia, li recordava. Es pot mirar cap a dalt, cap a baix. Que els de baix també estan apretant, com la victòria del Linares l'altre dia contra l'Andorra. Hi ha partits pendents. Si aquest partit pot definir una mica on pot mirar el Sabadell.
Bueno, no sé, la gente no sé dónde tiene que mirar. Nosotros sí, sí que sé, tengo muy claro dónde tenemos que mirar, que es en lo inmediato, ser un equipo ambicioso, tratar de ganar cada partido que jugamos. Así hemos hecho desde nuestra llegada y así vamos a hacer hasta el final, independientemente de dónde nos vaya poniendo la clasificación. O sea que nosotros no tenemos ninguna duda en ese sentido.
Sí, la última por mi parte, Pedro. De nuevo se espera una buena entrada, ¿no?, para este partido. Se han vendido pues, unas 900 entradas, me comentaban. No sé qué entrada esperas de nuevo, si esperas de nuevo el apoyo del público. El otro día ya agradecías, ¿no?, que la gente sentía incluso orgullo, ¿no?, por el equipo. Y si eso pues genera esa expectación también el de decir, la semana pasada pues no pudimos regalarles la victoria, a lo mejor eso motiva un poco más y todo, ¿no?
Por supuesto, cada partido en casa es aún más la responsabilidad que tenemos con nuestra gente. El otro día, en una situación adversa, el público estuvo con nosotros, lo necesitamos. En cada partido seguramente vamos a pasar momentos de dificultad. Sabemos que el apoyo de nuestros aficionados lo vamos a tener y nos van a echar una mano en ese momento. Y lo único que queremos y deseamos, bueno, pues no solo que se sientan orgullosos de su equipo y que se sientan identificados con lo que ven dentro, sino que al final, bueno, pues al final del partido puedan saborear pues la victoria de su equipo, que al final es, bueno, pues seguramente para lo que vienen a ver ganar al Sabadell.
Una última. Se li pregunta per Dopi. Què va passar des del seu aniversari? No està tenint gaire protagonisme. Si això ha coincidit també amb el millor moment de Caixa. I si són potser incompatibles els dos.
Esto es muy complicado porque los jugadores que vienen al Sabadell saben que hay una gran competitividad dentro de la plantilla. No es si se merece jugar o no. Seguramente merece cada uno de los que están aquí dentro, es que para meter a uno tienes que sacar a otro. Y hay gente que está dando un nivel muy alto y lo bueno de esto es que la participación de cada uno de los jugadores de esta plantilla está siendo de un nivel altísimo, de ahí que se haya conseguido lo que se ha conseguido hasta ahora y que no tengo ninguna duda de que se va a seguir dando de la misma manera. O sea, solo hay que ver cómo entrenan cada día. O sea, que es una cuestión de momentos. Está Case, está Néstor, está él. Lo que sí nos hace es dormir tranquilos, que sabiendo que cada uno de ellos, cuando le toque jugar, el nivel es muy alto.
Fins aquí la roda de premsa, Adri, del tècnic del Sabadell, Pedro Munitis.
Gràcies, Sergi Parc. Fins ara.
Cuida't, una abraçada.
Tot l'esport de la ciutat, d'una a dues, a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
Ja ho sabeu, aquesta última hora del partit de diumenge, a les 5 de la tarda, des de dos quarts en directe aquí al Sabadell en Joc de Ràdio Sabadell, gairebé 1 miler d'entrades venudes de forma anticipada, evidentment, a part dels abonats, que són uns 5.200, de cara a aquest partit entre el Centre d'Esports i el Real Madrid Castilla. Per tant, s'espera ambientar, si tant de bo que en el tema meteorològic respecti la pluja també aquest partit, aquest Sabadell-Madrid Castilla. Més futbol, el Sabadell Nord visita demà a les 8 al camp de l'Atlètic Sant Just, el tercer classificat del seu grup de primera catalana, un equip que acumula 3 victòries seguides, com ha destacat el tècnic dels de Can Oriac, Carlos López.
Està fent molt bona temporada, segurament la millor segona volta l'està fent ells amb el Tona, que està intractable, però bueno, jo crec que allà tenim també unes armes diferents, no?, per sortir a la contra, per ser una mica més verticals, que tenim jugadors d'aquest perfil, i segurament els hi farem un bon partit i evidentment doncs intentarem guanyar.
Tot i haver sumat 4 dels últims 6 punts en joc, l'equip arlequinat segueix a 5 punts encara de la permanència, per tant, a falta de 6 jornades pel final, donar les sorpreses gairebé una exigència per reenganxar-se al tren de la permanència en aquesta primera catalana. Abans, a les 5 de la tarda, el Sabadell juvenil visitarà el CUE de la Divisió d'Honor Juvenil, un Lleida esportiu que tan sols ha sumat 8 punts en el que portem de temporada. El davanter del Centre d'Esports, Adri González, sí, el coneixeu com a Haaland, segur, no es refia un pèl dels lleidatans.
Qualsevol partit en aquesta categoria és difícil i el Lleida és un equip que ens buscarà, ens esperarà darrere i com a la primera volta, que ens va costar, fins al minut 90 no vam poder marcar. I bueno, tot és preparar la setmana bé i ja veurem quan anem al seu camp.
El conjunt de Marc Nomen és el sisè ara mateix, amb 41 punts, empatat amb el cinquè, a 3 punts de la quarta plaça. Aquest Lleida esportiu Sabadell juvenil comença demà a les 5 al municipal de Gardeny, a la capital del Segrià. I a la preferent juvenil, el Sabadell C, que a efectes pràctics fa les funcions de juvenil B del Sabadell, té l'opció d'escapar-se al capdavant del seu grup i d'encarrilar ja l'ascens a la Lliga Nacional Juvenil, igual que ja ho té gairebé fet el mercantil. Els sabadellencs visiten demà a les 7 al Parets, en un duel entre el segon i el primer classificat. Ara mateix, el Centre d'Esports li treu 4 punts al rival abans d'aquest partit del cap de setmana al municipal Josep Seguer de Parets del Vallès.
Escolta el programa quan tu vulguis al podcast de l'Hotel Suís.
I demà dissabte els veterans del Centre d'Esports Sabadell disputen a Manresa un torneig benèfic per Ucraïna. Els arlequinats han estat convidats pels vegencs juntament amb el Palamós i l'Espanyol. L'Agustí Bernat ens apropa aquesta història.
Hi haurà 4 partits de 40 minuts i el Sabadell s'enfrontarà al Palamós a les semifinals. S'espera la presència, entre d'altres, de Sor Lucía Caram, que farà el servei d'honor. Lino Gutiérrez, president dels veterans del Sabadell, explica què volen aportar a una causa com aquesta.
I és un acte que tothom estem d'acord en que no seria millor que no es produeixi, no? I tot el que es faci a favor d'això, pues, està bé. I nosaltres, lògicament, quan es van demanar de participar, pues, encantadíssims, i ojalà no tinguessin que fer res per aquest tema, no?, en concret, però bueno, és el que hi ha i aportem una mica, pues, el que podem aportar, no sé, participant amb el torneig aquest, no?
També hi participarà Ander Mirambell, que va participar als Jocs d'hivern de Pequín i, a més d'aficionat de l'Espanyol, és soci del Manresa. Després de molts mesos aturats a causa de la pandèmia, Lino Gutiérrez celebra que es puguin tornar a fer trobades d'aquest estil.
La pandèmia no ha ajudat a poder ajuntar-nos. Hem tingut que suspendre bastants coses, no? Sopars de Nadal, partits que tenien ja concretats, com a tot arreu i a totes les coses de... En general, perquè la pandèmia s'ha afectat molt, no? Però bueno, sí, contents ja des de que això, encara que no ha desaparegut del tot i s'ha ajuntat el tema de la guerra, pues que a poc a poc la normalitat pugui anar arribant a les nostres vides.
La recaptació íntegra del torneig anirà destinada a la Fundació del Convent de Santa Clara per ajudar els refugiats ucraïnesos. L'entrada pel torneig tindrà un preu de 5 euros, però també es podran fer donatius a través de transferència bancària.
Ets un panarra. T'agrada el pa de debò? Cruixent, amb molla esponjosa i l'aroma de l'autèntic pa. A Valero també som uns apassionats del pa. Del pa de veritat, del de sempre, del que vam aprendre a fer fa més de 60 anys. Per això, elaborem les nostres especialitats com abans, respectant la tradició, perquè puguis tornar a gaudir del plaer de menjar pa. Perquè a Valero som forners, som del Sabadell.
Aquest 20 de març torna Corro contra el càncer, la cursa solidària de Sabadell.
Tots i totes correm contra el càncer. Corre o camina els 5 quilòmetres solidaris de Sabadell.
Cursa en benefici de l'Associació Contra el Càncer.
Participa a la cursa 100% solidària de Sabadell.
Aquest 20 de març a 2:15 del matí.
Inscriu-t'hi a corrocontraelcancer.cat.
L'Hotel Suís obre les seves portes a Ràdio Sabadell.
Gairebé 4 minuts per sobre de 2:15 d'aquest divendres, dia 18 de març. L'Oar Gràcia juga bona part de les seves opcions de fer fases d'ascens en el primer dels duels directes que li queden encara a la Lliga Primera Nacional Masculina. L'equip verd i blanc és cinquè, a 4 de la part alta, però és veritat que amb un partit menys que tots aquests rivals directes que estan per sobre a la classificació. A més, demà rep el quart, l'equip que té just un lloc per sobre, la Salle Montcada, amb la qual cosa tenen una oportunitat idònia per fer-li un bon mos a la classificació. Arribats a aquest punt i tirant de tòpic, l'entrenador Cesc Borrell utilitza el terme final per les 9 jornades que queden per disputar.
Tots els partits, si realment volem estar dalt, tots els partits ens els hem de prendre com una final, amb l'il·lusió de que ara sí, partit a partit hem d'anar treballant i anar traient els punts, perquè ara, com dèiem abans, vull dir, s'ha de sumar tot el possible i realment una derrota contra el Montcada ens pot deixar una mica tocats per aquest final de temporada.
La trajectòria dels montcadencs en les últimes setmanes ha estat una mica muntanya russa. Fa un parell de setmanes, per exemple, van guanyar la pista del líder de la Roca de 7 amb contundència i es van posar al dia superant el Sabadell entre setmana, però després es van veure sorpresos pel Banyoles, un equip de la zona mitja-baixa, a la seva pista. Borrell espera que paguin el peatge físic en aquest proper duel.
Venen d'una setmana complicada, de 3 partits en 7 dies, que això carrega molt, que poden haver-hi alguns tocats, alguns carregats, i ara mateix m'ha arribat abans del partit una foto d'un jugador de Montcada amb el braç embenat, un jugador important. Vull dir, aviam quin Montcada ens trobem, però al final el que sí que trobarem és un equip que vol anar a competir, que voldrà anar a guanyar perquè ha fet un projecte per estar dalt, i veurem com va la situació al partit, al Bocaccio.
La cita demà a 6:15 al carrer Bocaccio, aquest partit entre l'Oar Gràcia i la Salle Montcada. Just després i sense massa en joc ja per l'equip local, el conjunt femení rebrà el Sant Vicenç, el quart classificat de plata. L'equip de Carol Carmona s'ha quedat despenjat d'aquesta part alta amb la ratxa de 4 derrotes seguides. El duel es posarà en marxa a 8:15. I entre un partit i l'altre, a Terrassa hi haurà un altre derbi vallesà a la Primera Nacional Masculina. En vol Terrassa, Creu Alta, Sabadell en vol. Els arlequinats venen de caure amb estrèpit contra l'Oar a casa i ara visitaran els agarencs, a qui gairebé sorprenen a la primera volta que el Balsac. L'equip creualtenc va anar per davant gairebé tot el partit en aquell duel de la primera volta i no va ser fins a les acaballes quan el Terrassa va capgirar el marcador fins al 24-26 final. Ramon Salmurri, el tècnic del Sabadell, creu que el rival haurà pres la lliçó.
De fer un bon partit, totes. Però també és veritat que ells ja estaran més atents segurament a la nostra situació del que van estar aquí al partit d'anada, però vaja, això és la seva situació i aquí nosaltres no hi podem entrar. Però sí, ara toca pues, aixecar-nos i demà tornar a fotre, no hi ha més.
Recordem que el Creu Alta Sabadell en vol encara no ha estrenat el seu caseller de punts aquesta temporada. Més cites claus. El Natació Sabadell de tenis taula se la juga demà per mantenir-se viu en la lluita per la permanència a la divisió d'honor masculina. Els palistes del club disputaran a Palma de Mallorca, a la pista del Son Cladera, la tornada de la primera ronda del play-out amb la necessitat d'haver de remuntar un 3-4 de l'anada. El Gerard Puentes ens amplia la informació.
El club Natació Sabadell està obligat a guanyar aquest dissabte davant el Son Cladera mallorquí si vol seguir viu a la promoció de permanència a la divisió d'honor masculina. Els nedadors viatgen a Palma amb el 3-4 desfavorable de l'anada, en un duel a Can Llong on, recordem, van perdonar una pilota de partit favorable a Àlex Ayago amb 3-1 al marcador. Àlex Bocanegra, entrenador del club, assegura però que a hores d'ara la pressió la té el rival.
Jo crec que la pressió la tenen ells al final, no? Perquè són els favorits, i ells no amb els que hauríem de guanyar el partit, no? I aquí ja van treure un resultat que a priori tampoc és molt favorable, però bueno, allà nosaltres guanyant 4-2 o anant al doble 5-7 també ens podem emportar el partit.
Si el club guanya i millora el resultat del partit d'anada, el seu rival a la segona ronda seria el Calella, quart del seu subgrup i que, per tant, ha pogut evitar la primera ronda d'aquest play-out. No cal dir, evidentment, que una derrota condemna el Natació Sabadell al descens. Tot i restar encara la tornada, Bocanegra comença a barallar opcions de cara a la següent temporada, sigui a Divisió d'Honor o a Primera Nacional.
Bueno, ja hem mirat les dues possibilitats, no? Sempre al final ens hem una mica d'anticipar el que pugui passar, tant si guanyem el partit com si no, llavors de cara a la propera temporada pues, pensant en els dos escenaris, no? Un en el que et salves i l'altre en el que baixes.
Dissabte a les 5 arrencarà aquest Son Cladera Club Natació Sabadell de tenis taula.
Hotel Suís, d'una a dues, a Ràdio Sabadell. Just watch me dance.
I una de les alegries que ens ha deixat de moment aquest 2022 en matèria esportiva a la ciutat ha estat la medalla de plata, conquerida, com sabeu, per la Caral Castellet a la prova del mig tub dels Jocs Olímpics d'hivern, disputats el mes de febrer a Pequín. De tornada a la ciutat, ahir la surfista de neu local va acudir a un acte publicitari i el Pau Vitorí va poder conversar una bona estona amb ella, valorant aquesta última medalla guanyada, just la que li mancava al seu palmarès. Just watch me dance.
Doncs estem al costat de la Caral Castellet. Caral, què tal, com estàs?
Hola, bona tarda, molt bé, i tu?
Aquí estem, amb les ganes d'entrevistar-te, perquè ara venia pensant, dic, la Caral, si fa un parell de dies estava mirant els seus stories i crec que estava a Suïssa.
Sí, ahir a la nit vaig arribar, però bueno, el meu plan era estar allà una miqueta abans, però quan tornes a casa amb una medalla, doncs suposo que la repercussió és una altra de la que m'esperava jo, i al final doncs porto un mes aquí més o menys celebrant el que significa una medalla olímpica, que és gegant.
Has estat 3 o 4 dies aturada en el mateix lloc? Perquè t'hem vist a Sabadell, t'hem vist a Barcelona, t'hem vist a Madrid...
No he parat ni un dia. Ha sigut i segueix sent un no parar d'anar d'un lloc a un altre i, bueno, compartir aquest moment i compartir aquesta medalla amb tothom, tota la gent que ho estem celebrant.
Com s'està portant tota aquesta atenció mediàtica, no? Perquè t'hem vist fent anuncis, t'hem vist en promocions a Iberdrola, per exemple. Com ho portes, tot això?
Bueno, per mi doncs, és un moment de compartir aquest èxit amb tota la gent que m'ha apoyat, amb tota la gent que ha estat al meu voltant i amb tota la gent que sent partícip del que jo he aconseguit, no? I que senten orgullosos, i jo vull celebrar amb tots. La veritat és que doncs, em falten dies per fer-ho, no? Ho estic disfrutant i crec que és molt important gaudir i saborir cada moment que comporti celebrar aquesta medalla.
Per sort la temporada ja s'ha acabat, si no em dius el contrari, per tant ara tens uns quants mesos, no? per desconnectar fins i tot, perquè baixi potser una mica fins i tot aquesta bombolla, no?
Bueno, la temporada de competició s'ha acabat, però ara, bueno, fa un mes que ja comença, diguem, la primavera, és la part més important per nosaltres, que és la part de progressió, és quan la neu es comença a estovar una mica, les temperatures pugen i bueno, canvia una mica el vibe, no? Ja tot és una miqueta molt més relaxat i et passes tota la temporada d'hivern pensant en elements i en trucs i en coses que no provo durant la temporada perquè estem en pur gel i en condicions molt fredes i amb un risc que no mereix la pena provar nous elements, i no és fins ara que comencen a sortir, que hi ha menys risc de lesió, que la neu està més tova i que tenim aquests mesos de progressió, que és quan surten nous elements per la temporada vinent.
I has pogut fer molta feina en aquest sentit?
Amb aquests 4 dies que he estat a la neu he volgut disfrutar, he volgut aprofitar, he volgut tornar a sentir sensacions i la veritat és que això ho he aconseguit, però bueno, no he pogut aprofitar tot el que és la part de treballar amb tots aquests objectius tècnics, però això ja vindrà quan torni a arrencar.
Perquè el cap no sé si acaba sortint d'aquesta bombolla també dels Jocs Olímpics. Mira que vas estar unes quantes setmanes allà ficada a la Vila Olímpica amb totes aquestes restriccions per Covid. Un ha tret el cap d'allà?
Bueno, al final això és com una altra competició, sí que ha sigut molt diferent amb el tema de que el nivell de control i que tot això era, i els Jocs Olímpics és una competició molt diferent, però sí que bueno, porta una quantitat de dies i el que fas durant una competició és el mateix que en una altra, passes uns dies concentrada en la competició, després ja canvies el xip a entrenar i després tornes a la competició, no? Això és una miqueta tot el mateix i segueix sent, o sigui, el meu cap ja està en voler tornar a no entrenar però seguir la progressió que portava i que porto.
T'hauran preguntat mil cops ja pel tema del físio, per tema de l'entrenador, que no van poder ser-hi per aquest protocol Covid. Almenys ni que sigui, has pogut celebrar-ho ja amb ells o no?
No, encara no els he vist perquè bueno, vaig venir directament cap aquí després de la competició. De fet, totes les meves coses les tinc encara a casa del Dani, del meu entrenador, perquè en principi m'havia de portar la meitat de les coses ell en els jocs i es va quedar allà, però bueno, jo crec que... ara ens veurem quan jo vagi cap allà i després segurament més cap al juny, més cap a l'estiu, doncs aviam si tenen temps de venir cap aquí i passar una miqueta d'estiu a casa nostra, que és molt millor per vacances que allà.
I tant. T'anava a preguntar per com ha estat la temporada en si. T'hauran preguntat molt pels Jocs Olímpics, però hem anat seguint la teva progressió i el cert és que has fet una temporada bestial, no has baixat del podi en cap prova. No sé fins i tot també doncs això, la satisfacció, suposo, d'estar allà dalt, de mantenir aquesta constància, fins i tot en una temporada que no sé en quin grau una surt a una competició i està pensant, sí, però d'aquí a X setmanes o X mesos tinc uns Jocs Olímpics.
Sí, bueno, de fet, moltes de les competicions que he fet no han sortit com jo volia i a nivell tècnic no he estat el moment clau de treure-ho tot el que volia treure i inclús així he aconseguit medalles i podis en totes les competicions que he entrat i bueno, al final cada competició és una missió diferent i els Jocs Olímpics ha sigut una altra més, però jo sempre que entro en una competició, començo una competició, estic al 100% per allò. No és en cada competició, és que cada dia que estem a la neu tenim el risc de lesionar-me i, òbviament, quan hi ha uns jocs de 2 setmanes té més pes aquesta sensació, però no podem deixar de practicar, no podem deixar de practicar els trucs que tenen tant risc perquè si no, els jocs no sortirien amb la mateixa seguretat, no? Llavors sempre juguem amb aquesta por i amb aquest risc que... bueno, sí, el més sensat seria no fer res durant aquest any sencer, no? Però hem de seguir progressant i hem de seguir per arribar allà amb el millor snowboard possible.
I t'he escoltat dir també que seguir aprenent, que mentre tinguis la sensació que segueixes aprenent amb l'snowboard, una no pensa plegar.
Clar, jo estic en un moment que estic aprenent un muntó, o sigui, cada dia que estic en el pipe o a la neu, és que és igual, a la muntanya o saltant, o jo estic aprenent un muntó de l'snowboard i ho estic disfrutant molt, llavors simplement vull seguir fent això.
Perquè t'hauran preguntat molt també, evidentment no és la primera ni l'última de les entrevistes, però clar... Li dones moltes voltes al fet de dir els pròxims Jocs Olímpics estan a 4 anys vista o ja arriba un punt que amb aquesta edat també, amb aquesta experiència una pensa, anar fent, tu?
Bueno, tinc l'experiència que sé lo ràpid que arriben. Sé que nosaltres hi hem 4 anys i és com guà, però des d'aquí, però un cop estàs a dintre i estàs portant la vida que porto, és que passa tot tan ràpid i amb res estàs allà. Jo estic acostumada a viure el moment i a fer-me un plan durant l'any amb objectius a curt termini, ja siguin competicions, ja siguin objectius més tècnics o projectes, o que se'm passa el temps volant, no? Sempre estic involucrada al màxim amb el meu esport i bueno, sé que els jocs queden a molt poc temps i espero estar super preparada per quan arribin.
És que al final, amb això gairebé ho remato, Caral, suposo que també la motivació de ser uns jocs a prop de casa, que pugui anar la família també, els amics, després d'uns jocs ple de restriccions que no pots fer gairebé res, no?
Allà, bueno, també aquesta il·lusió, sí, la veritat és que hi ha molta més motivació amb el sentit de que sé que podrà venir la gent de, del meu voltant, encara que sigui en cotxe, saps? O sigui, està aquí al costat, Milan.
I l'última, Caral, et pregunto una mica per també com et sents reconeguda aquí a Sabadell. Sempre has fet gala del sabadellanquisme pel món.
Sempre. Jo sempre he fet, sempre me n'he sentit orgullosa, sempre he mencionat d'on vinc, sempre he mencionat on vaig quan torno a casa, que és a Sabadell, i bueno, això és casa meva.
I et sents reconeguda també, no?, per la ciutat?
Sí, bueno, la veritat és que ara, sobretot, que justament acaba de passar, suposo que també la gent està encara amb el subidón i em reconeixen i em feliciten i la veritat que s'agraeix, és molt guai. M'encanta a mi.
Doncs ara amb aquesta bombolla de la medalla de plata dels Jocs Olímpics, però vaja, Caral, que et seguirem en el teu dia a dia, perquè al final Copes del Món, Mundials, X Games, Diu Tour, al final això no s'atura.
No s'atura. Seguim a tope i espero que puguem seguir explicant bones notícies.
Gràcies, Caral.
Moltes gràcies a vosaltres.
Hotel Suís, d'una a dues, a Ràdio Sabadell.
Un altre dels esportistes del moment a la ciutat és el David de la Cruz, que no prendrà part, finalment, de la Volta a Catalunya, que comença dilluns. D'aquí a 3-4 dies, el ciclista sabadellenc està acabant de recuperar-se de la bronquitis que el va obligar a posar peu a terra abans de l'última etapa a la París-Nissa.
Encara no sabem la propera cursa. A recuperar la bronquitis, que havia acabat amb l'antibiòtic. Estic molt millor, però porto dues setmanes sense entrenar. I res, doncs ara el dia 28 marxo amb l'equip al Teide a fer alçada de cara al Giro i aleshores doncs, ja acabarem de decidir si fem Tour de Alps o Romandia, que era el que tenia el meu programa en un principi abans de fer el Giro. Però que sí que segur que no faré ni Volta a Catalunya i tampoc País Basc.
Per tant, dues de les proves fetitxe, juntament precisament amb la París-Nissa de David de la Cruz, la Itzúlia i la Volta a Catalunya, que hauran de ser en una altra temporada en aquest curs per culpa d'aquests problemes respiratoris, no podran ser. En el que portem de temporada, recordem, la seva primera a l'Astana, el ciclista d'Espronceda ha fet dues desenes places a les generals de la Comunitat Valenciana i també dels Emirats Àrabs, i ara s'ha retirat a la París-Nissa quan era l'11è. I en aquests moments, Sergi Giral està disputant la primera etapa del Rally Costa Brava entre Fornells de la Selva i Girona. El copilot sabadellenc que participa amb un Porsche 911 i al costat de Quini Muntada. És la 70a edició del Rally més antic d'Espanya i la llista de participants és realment molt extensa. En total, 181 cotxes han pres la sortida en la primera prova de l'europeu. Giral, que arriba a la prova després de córrer el Rally de Lloret, es mostra il·lusionat amb la seva participació a la cita.
Ja vaig fer el de Lloret d'Asfalt, després del Dakar, que ens va passar el que ens va passar. I, bueno, amb aquest Costa Brava que comença demà al matí, moltes ganes, molt content de tornar amb Porsche i molt content de tornar al costat del Quini Muntada, no?, amb tros de pilot, que havia sigut ell copilot a la seva època en el Mundial i, bueno, campió d'Espanya amb el Mia Bardolet i copilot del Cribiller, bueno. Estic molt content amb tot plegat de com arriba a Costa Brava, no?
El Rally Costa Brava s'està celebrant entre avui i demà a terres gironines. Els pilots hauran de completar gairebé 600 quilòmetres, 591 per ser exactes, abans d'arribar a la meta de Girona, on diumenge s'entregaran els trofeus. És una prova en la qual, com el sabadellenc destaca, hi ha una àmplia presència de dones.
Jo estic molt content que hi hagi tantes dones corrent. Vull dir, penseu que a l'època de la Michelle Mouton, su campiona del món, va posar firmes a tothom. I ara feia temps que no teníem tanta gent, no? És molt bo per tots. Deixem dir també que l'Eli, el cap de setmana passada, vam estar corrent junts al Pla de l'Estany. Jo vaig guanyar el Rally i ella va guanyar la categoria fèmina. Vull dir que molt contents també els dos. I sí, que Costa Brava, veiem què passa, no? Vull dir, serà tot molt, molt autèntic, penso jo, perquè estic molt, molt content de poder-ho fer.
Després de guanyar 5 etapes i haver pujat al podi de la seva categoria del Dakar Clàssic, Giral continua la seva temporada en una de les proves més especials del calendari que, insistim, es tancarà demà en la segona etapa en final a Girona d'aquest Rally Costa Brava Històrics. Oh, I el tram final del programa el dediquem al món aquàtic. Comencem pel waterpolo, perquè demà a la tarda hi ha derbi, també. Avui que hem comentat ja uns quants duels ballesans, per exemple, en el món de l'handbol, també en el waterpolo tindrem un astre al pool natació Sabadell masculí visitant la piscina del Club Natació Terrassa. Oriol Ferran, què tal, com estàs?
Molt bon dia, Adri, molt bé.
Els de Quim Colet arriben a la cita, podríem dir que amb els deures ja fets, amb la classificació ja assegurada per disputar la propera edició de la Champions, i per tant aquest derbi en aquest sentit serà una mica descafeïnat, sobretot tenint en compte el que encara ha de venir, el playoff i sobretot la tornada de l'Eurocup, que m'imagino que al final marcarà molt els plans de Quim Colet.
Totalment, arrencarà l'última jornada, com dius, de la Lliga Regular de Waterpolo Masculí, i l'Astralpool Natació Sabadell i arriba amb la feina ja feta. Els de Quim Colet, que van certificar la setmana passada contra el Real Canoe el bitllet per disputar la pròxima edició de la Champions, arriben al partit contra el Natació Terrassa amb la mirada, com dius, posada principalment a la tornada de la final de l'Eurocup, que es disputarà el pròxim cap de setmana a la piscina de Calllong. El tècnic de Natació Sabadell, Quim Colet, admetia que no arriscaran el més mínim i que reservaran les peces més importants per a aquesta final contra el Palermo.
Nosaltres farem tot el possible i el que necessitem per estar bé l'altra setmana, d'acord? Vull dir, no forçarem a jugadors que potser estan tocats, si algú necessita descansar, doncs li donarem descans, si algú necessita jugar per agafar ritme, doncs jugarà, els joves tindran que molts minuts perquè ens faran falta segurament per la final, etcètera, etcètera. És un partit que nosaltres, en el camí a la final, doncs ens ha de servir per preparar-nos i seguir preparant-nos per el que ens esperarà al cap d'una setmana.
Queda clar, doncs, que els de Quim Colet tenen la mirada posada a la final de l'Eurocup i no en aquest derbi ballesà. El que segur que no jugarà aquest derbi és Fran Valera, que es va fer un trencament fibrilar al quàdriceps en l'entrenament de dilluns amb la selecció espanyola previ al partit contra Alemanya. El jugador està totalment descartat per l'enfrontament contra el Club Natació Terrassa i hem sentit que no arriscaran el més mínim i és dubte seriós per la tornada de la final de l'Eurocup. Colet assegurava que intentaran que Valera arribi de la millor manera possible a la tornada contra el Palermo per si el necessiten.
Ja hem previst amb el doctor i tot, doncs, bueno, una miqueta tots els temes de recuperació, suplementació, etc, perquè és cert que hem d'entrenar, però per això et dic que hem d'entrenar cada un el que realment necessiti en aquest moment, alguns més, alguns menys, inclús el Fran, doncs, bueno, pot entrenar una sèrie de coses, no pot fer absolutament res de cames, amb la qual estarà molt limitat, tant a l'aigua limitadíssim, evidentment, però bueno, pues treballar segurament pues tot el tema de condicional perquè com a mínim a nivell condicional arribi de la millor manera possible.
Aquest derbi entre el Club Natació Sabadell i el Club Natació Terrassa començarà demà a les 6 de la tarda a la ciutat agarenca.
Per tant, no serà el derbi més emocionant de la història, però sí que servirà per agafar rodatge, sobretot com escoltàvem ara el Quim Colet, els més joves, de cara a la tornada de la final de l'Eurocup, on han de remuntar els sabadellencs. En el cas del femení, encara no està tota la feina feta, però sí molt encarrilada, tota la plena de victòries que porten les de David Palma, partides per això aquesta setmana, també.
Sí, a més, sempre un Sabadell-Mataró. És un partit amb malicients extras. En aquest cas, però, el Natació Sabadell femení demà a la tarda rebrà les del Mataró en un duel de la part alta de la classificació. Les de David Palma, que ja tenen virtualment assegurada la primera plaça de la Lliga, ja que només aconseguint un punt contra les del Maresme s'assegurarien el factor piscina, ja no només en les semifinals, sinó també a la final del play-off de la Lliga. En cas de perdre el partit i de no aconseguir aquest punt, l'Astralpool Natació Sabadell tindria encara una altra oportunitat per certificar matemàticament la primera plaça a la piscina del Boadilla madrileny diumenge vinent. El partit de les de David Palma arrencarà demà a les 2 del migdia a la Finet Work Aquatics de Canllong.
Per tant, dos grans partits, com a mínim potencial en mà, tant aquest Terrassa Sabadell masculí com el Sabadell Mataró femení, partit que podeu anar seguint demà puntualment a @radiosabadell a través del Twitter. Gràcies, Oriol. Fins ara.
Fins ara.
Hotel Suís, d'una a dues, a Ràdio Sabadell.
I avui acabem precisament no al Finet Work Aquatics a la piscina de 33 metres de Canllong, sinó a l'Olímpica Interior, perquè el circuit català de natació tornarà a fer escala a Sabadell aquest cap de setmana amb la disputa durant tot el cap de setmana entre demà i demà passat del trofeu de natació Sabadell del 8è Memorial Paulus Vildeburg, que es du a terme a Canllong. Com és habitual, les eliminatòries al matí, a partir de 9:45 del matí, tant dissabte com diumenge, les finals en el torn de tarda, a partir de les 5. Per tant, una bona prova també pels nedadors que entrena el José Antonio del Castillo, Casti, el director tècnic de natació del Club Natació Sabadell, fins i tot pensant ja en que a mitjans d'abril és el Campionat d'Espanya Open i, per tant, serà un bon test per fer-nos a la idea d'on som. Un torneig que és un Gran Prix internacional, per tant, a Sabadell també tindrem la presència de nedadors de fora i serveix també per creuar l'Equador d'aquest circuit català de natació, d'aquest reguitzell de curses que es duen a terme els diferents clubs de natació de Catalunya. Va començar tot plegat al novembre a Manresa, la cita del gener va ser a Terrassa, l'última al febrer a Sant Andreu, ara fa parada, com diem, aquí a Sabadell, a Canllong, en aquest quart trofeu de la temporada, i per davant encara quedarà el trofeu Sant Jordi a la piscina del Mediterrani a l'abril, al maig al Ciutat de l'Hospitalet, i tot plegat quedarà arrodonit a Mataró al juny. Ara mateix la general provisional té a Sergio De Celis, el nedador del Club Natació Sabadell, quart amb 818 punts, i a la Catalina Curró, a la nedadora balear del club, setena amb 815. Recordem que com a mínim s'han de disputar 5 trofeus perquè, com perquè valgui aquesta classificació general un cop finalitzi el circuit català de natació amb aquesta aturada al Paulus Vildeburg d'aquesta setmana aquí a Sabadell. Ràpidament, avui ens recull el testimoni el Pau Duran, els companys d'informatius, per tant, us deixo en bones mans amb la gent del Notícies Migdia. Per part dels esports, recordeu, diumenge a 4:45 de la tarda, Sabadell en joc del Centre d'Esports Sabadell, Real Madrid-Castilla. Tota la info i el podcast d'aquest hotel suís a radiosabadell.fm o @radiosabadell a Twitter, entre d'altres. Una abraçada des del control de so del Roger Benet. Adéu-deu!
Tot l'esport de la ciutat, d'una a dues a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.